Bon dia. Avui torna el sol, la tramuntana va menys i la temperatura puja una mica més.
Bon dia, com esteu? Som dimarts 14 d'abril del 2026. A Palamós han vist sortir el sol fa justament 43 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus, una mica més alta que ahir. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem, com sempre, des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que s'emet també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begó. Entrem en matèria perquè avui hem de destacar que l'aeroport de Girona ha tancat el primer trimestre del 2026 amb 140.732 passatgers. A més, també hem de destacar que la Bisbal ha impulsat un programa internacional de residències de ceràmica contemporània i també parlarem de que SOS Costa Brava ha denunciat que la nova versió de la cartografia de fanerògames marines del FanCat suposa un pas enrere per la protecció dels ecosistemes del litoral. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb el responsable de Protecció Civil a Girona, Albert Perramon, sobre què cal fer quan tenim ventades com les que ens han acompanyat les darreres setmanes i els darrers mesos, que han deixat diversos arbres caiguts i diverses afectacions al llarg dels dies següents. I també, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí. De seguida ho repassem tot. Abans, però, anem a fer un repàs als principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançàvem, l'aeroport de Girona ha tancat el primer trimestre del 2026 amb 140.732 passatgers. Aquesta xifra suposa un increment del 4,3% durant el mateix període del 2025. I és que durant el mes de març la terminal de Vilobí d'Onyà va registrar 64.259 passatgers, un 11% més que el març de l'any anterior. Perquè fa els moviments, les operacions a l'aeroport han augmentat significativament. Entre gener i març s'hi han fet 4.490 vols, un 14% més que en el mateix període del 2025. I és que durant el mes de març hi ha hagut 1.837 vols, això significa un 32% més. Ara saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Bon dia, Maria.
I és que la Bisbal d'Empordà impulsa un programa internacional de residències de ceràmica contemporània.
La iniciativa neix de la col·laboració entre el Terracota Museu, el Centre de Creació Brava Arts i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, que uneixen recursos i coneixement per desenvolupar el projecte.
I SOS Costa Brava ha denunciat que la nova versió de cartografia de fanerògames marines del FanCat suposa un pas enrere en la protecció dels ecosistemes del litoral. I és que l'entitat ha alertat que aquesta actualització arriba just després de l'aprovació del Reial Decret 191-2026, que precisament vol reforçar la protecció d'hàbitats com la posidònia oceànica. I parlem de cuina, perquè la cuina de l'Empordanet presenta la guia 2026 reforçant la promoció de la gastronomia local, Joan.
La publicació recull una dotzena de restaurants i posa en valor el producte de proximitat, la temporada i la identitat empordanesa, amb l'objectiu de reforçar el turisme gastronòmic.
I parlem ara altre cop de sostenibilitat, perquè ecologistes i veïns simulen un mar ple de peixos i aus mortes com a protesta en contra del parc eòlic marí de Rosa, Joan.
Vestits de negre van escenificar la mort dels peixos i aus per simbolitzar l'impacte que, asseguren, tindrà el projecte sobre la biodiversitat. Mariada de l'As, membre de Noa, el PlemCat, que ha organitzat l'acció, afirma que la implantació del projecte respon als interessos d'unes quantes companyies energètiques i que ells defensen un model alternatiu descentralitzat i que aprofiti zones ja antropitzades. La zona del Golf de Roses és l'únic punt de Catalunya on l'Estat ha autoritzat la possible instal·lació de parcs eòlics marins.
I l'Ajuntament de Begur ha iniciat la campanya Begur és acció, una proposta que busca posar en valor el teixit empresarial del municipi a través de continguts audiovisuals.
La iniciativa inclou la producció de 41 vídeos dedicats a empreses ubicades als polígons de la Riera d'Esclanyà i les Arenes. Els vídeos es publicaran a les xarxes socials municipals amb la voluntat de fer més accessible i propera l'activitat econòmica local.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que els locals socials de Palafrugell estrenen noves activitats setmanals per reforçar la vida als barris.
Destaquen un espai setmanal per fer el cafè i socialitzar, sessions de ioga i pilates amb cadira, jocs de taula per famílies i tallers de treballs manuals. Les propostes busquen fomentar el benestar i els vincles veïnals als barris.
Parlem també de solidaritat perquè Platja Aro acull un concert de gospel solidari per donar suport a la Fundació Sergi Joan.
La Sala Polivalent acollirà el 19 d'abril Gospel per Sergi, un concert amb més de 70 cantaires per recaptar fons per a projectes socials. La iniciativa busca impulsar la inclusió i l'accés a l'habitatge amb la participació del Cor Gospel Girona i el Cor Gospel d'Aro.
I la Biblioteca de Palamós posa en marxa una nova edició del curs per protegir-se en el món digital.
Es tracta d'una formació gratuïta emmarcada dins el Pla de Xoc contra la Bretxa Digital i que forma part del programa Més Digitals impulsat per la Generalitat de Catalunya. En aquesta edició, una quinzena de persones s'han inscrit per participar en les 6 sessions previstes.
I la Fundació Josep Pla crea la Comunitat Planiana amb avantatges culturals exclusius, Ferran.
És un nou espai de vinculació cultural per mantenir viu el llegat de l'escriptor. La iniciativa permet als membres participar en activitats exclusives, rutes literàries i exposicions, amb descomptes i accés preferent a serveis culturals. El projecte vol reforçar la difusió de l'obra de Josep Pla i ampliar el seu públic lector.
I nosaltres ara anem a fer un repàs a les notícies que passen més enllà de l'Empordà. Brussel·les ha obert la porta a la creació d'ajudes per a cobrir part de l'augment del preu dels combustibles per als sectors més afectats. I és que després de que la Comissió Europea alertés a Espanya que la rebaixa de l'IVA als carburants vulnerava les normes comunitàries i que la via hauria de ser la reducció d'impostos especials, aquest dilluns ha considerat la possibilitat de cobrir part de l'increment dels carburants i fertilitzants que han sofert la conseqüència de la guerra dels Estats Units i l'Israel en contra de l'Iran. I parlem d'Estats Units perquè les forces centrals d'aquest país començaran a bloquejar tots els vaixells que entrin o surtin de l'Iran. Bueno, de fet, ja ho estan fent. Va ser a partir de dilluns a les 4 de la tarda en aquest estret d'Hormuz. I és que el president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar aquest bloqueig el diumenge en una entrevista a la cadena de televisió Fox News. L'anunci diu que el bloqueig s'aplicarà de manera imparcial contra els vaixells de qualsevol nacionalitat que entrin o marxin de ports iranians o també de la seva zona costanera. I una baralla entre joves difosa per les xarxes socials va acabar amb un menor agredit el passat 8 de març a Sant Vicent de Castellet, al Bages. I és que, segons els Mossos d'Esquadra, les lesions no van ser greus, però l'endemà els pares del menor agredit van anar a buscar el presumpte agressor, també menor. En localitzar-lo, l'acompanyant dels pares, un home de 22 anys, va colpejar el jove i li va causar diverses lesions que van requerir atenció mèdica. Els Mossos van acabar detenint aquest mateix home el mateix 9 de març per un delicte de lesions. I parlem de cultura perquè Rosalía ha ofert aquest dilluns el primer dels 4 concerts previstos a la capital catalana per presentar el seu quart àlbum Lux. La cantant catalana no ha decebut el públic barceloní amb un concert apoteòsic, emotiu, divertit i també més propi d'una experiència mística. I és hora de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Què tal?
Doncs molt bé, perquè ha tornat a sortir el sol després de la jornada fosca d'ahir. No sé quin temps ens espera pels propers dies.
Després del dia ben rúfol i gris tapat que varen tenir ahir dilluns, avui torna el sol, la pertorbació mediterrània ja ha marxat mar endins i la tramuntana anirà perdent força de mica en mica al llarg d'avui dimarts. La temperatura és fresca, ara mateix tenim 4 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, també tenim 7 graus a Verges, a la Tallada, 11 a Torroella de Montgrí, 12 a Palamós i Sant Joan, 5 a Castell d'Aro o, per exemple, els 10 graus a Calonge. Per tant, unes temperatures que han pujat una miqueta respecte ahir i que també ho faran al migdia. Avui al migdia esperem una jornada una mica més confortable pel que fa a la temperatura. No tindrem tanta calor com dies anteriors, però sí que amb aquest solet la temperatura podrà pujar una miqueta més. Com dèiem, tramuntana que anirà de baixa, encara el tràngol marítim es mantindrà anant a menys de cara als propers dies i la resta de la setmana tindrem uns dies força primaverals i ben estables, amb temperatures no tan altes com la setmana passada, però que s'hi estaran molt bé els migdies. Per tant, seran unes jornades ben agradables i primaverals.
Doncs gaudirem d'aquestes jornades. Nosaltres fem una petita pausa i ara mateix tornem en aquest supermatí que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Fins ara, ara ens sentim.
Supermatí.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta la Primavera de Tapes, una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
Quins tractaments fan?
Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
I nosaltres, quan falta menys d'un minut per arribar a un quart de nou del matí, escoltem el comentari que ens porta avui Josep Maria Soler.
Doncs sí, em refereixo a aquella trucada telefònica que sol tenir lloc a quarts de dues del migdia, tot i que també en ocasions pot ser en altres hores. És aquella trucada telefònica que tothom coneix i que normalment et volen vendre alguna cosa, et volen fer canviar de companyia telefònica, de llum o de gas, complementar el que sigui, ofertes inigualables, etc. I que tenen unes característiques especials. Et fan esperar una mica, abans no et diuen alguna cosa, no te'ls pots treure de sobre, no saps de quin racó del món et truquen, et solen explicar que tens molt de sort en ser persona escollida, etc. Però quan tu intentes fer-los alguna pregunta, et responen amb veritats a mitges o no prou clares. En fi, que no cal complicar-se la vida per saber ben bé el què. Davant d'aquestes trucades, conec amics o amigues que ho solucionen de maneres ben diverses. Uns ni agafen el telèfon a aquestes hores. Altres responen i solen donar llargues i fer-los preguntes sense cap ànim d'entrar en el tema. Altres ho fan amb prou gosadia responent «No estoy, estoy muerto». Però una solució que em comenta un bon company és la de respondre amb un català amb pur danès de socarrel i de manera immediata pengen. Mira per on la nostra llengua pot tenir usos que mai, mai ens haguéssim pensat. Vigileu a quarts de dues, que tingueu un molt bon dia.
Sí, a més a quarts de dues, aquella hora que estem tots dinàmic, és complicada. El Estoy Muerto m'ha agradat molt i crec que me l'apuntaré, però tot i així aquest ús del català també és bastant útil en aquests casos. Josep Maria Soler, moltes gràcies per aquest comentari i que vagi molt bé el dimarts. I el 2026 ha estat un any que ha començat de manera intensa pel que fa a la meteorologia, i és que hi ha hagut ventades, hem tingut diversos temporals, entre ells el Harry, i altres fenòmens que han activat alarmes i alertes, i també per evitar i mirar de prevenir possibles riscos per a la població. Protecció Civil és una eina clau davant d'aquests fenòmens, i per parlar una mica de la gestió i també la tasca que fa aquest cos, ens visita el responsable de Protecció Civil a Girona, Albert Perramon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. És que estàvem parlant de tots aquests fenòmens meteorològics, sobretot que han tingut una forta incidència aquí a comarques gironines, i més concret al Baix Empordà. Com han anat aquests primers mesos de l'any per Protecció Civil, tenint en compte tota aquesta quantitat de ventades i també aquest temporal d'inici d'any?
Doncs des de Protecció Civil hem tingut un inici d'any bastant atrafegat, perquè se'ns han acumulat aquests temporals que comentaves. Vam començar amb el temporal d'inundacions al Harry, però després hem tingut bastants episodis de ventades, i això ens ha provocat doncs bastants incidents i que els cossos d'emergència han hagut d'anar fent actuacions bastant acumulades amb els dies.
Clar, per exemple, fa allò poques setmanes, ara no sabria dir si una, dos o tres, però vam tenir aquí al Baix Empordà grans ventades, Baix Empordà i a l'Empordà, però no sé si hi va haver grans afectacions, és a dir, si va al llarg del territori va haver-hi força actuacions de Protecció Civil en aquest cas.
Sí, aquest últim temporal vam activar el Pla de Protecció Civil pel risc de ventades el 28 de març, però el dia fort va ser el dia 1 d'abril, que és el dia que vam tenir les ratxes de vent més fortes. Quan se'ns acumulen tantes ventades i tan sobtades, doncs el que ens provoca és bastantes incidències, eh? I per tant, doncs, bombers, amb l'ajuda dels Mossos, doncs, van haver de fer diverses actuacions degudes sobretot a caiguda d'arbres, de murs i altres actuacions que fan que se'ns acumulin en poc temps, i això, clar, provoca que ens hagin de coordinar amb tots els operatius per poder donar solució a totes aquestes incidències que van entrar pel 112. El mateix dia doncs vam fer aquest és alert, que també vam demanar a la població doncs de Tabal i el Baix Empordà doncs que evitessin aquests desplaçaments a territori per poder reduir aquestes incidències que poden causar en un dia normal.
En el cas del temporal Harry, entenc que les incidències potser no eren del mateix tipus que les que rebíeu amb les ventades, però en un temporal on hi ha possible risc d'inundacions, les actuacions són les mateixes o quin tipus d'alerta rebeu en aquest cas?
Val, en el temporal Harry el que vam fer va ser activar el pla de protecció civil per inundacions, el vam activar el 16 de gener, però el dia fort va ser el dia 20 de gener, que és el dia que vam tenir més desbordament de rius, sobretot eren rius de per aquí Girona, que eren la Muga, el Manol, el Ter, la Tordera, el Daró. El Llunyà va estar a punt, però no va desbordar. I aquí les actuacions, sobretot a nivell operatiu dels bombers, eren, hi havia algunes que coincideixen amb les ventades, com poden ser caiguda d'arbres o murs, però també aquí el que ens provoca són els desbordaments dels rius que ens van provocar doncs, carreteres inundades que i esllavissades que fa que s'hagin de fer aquest seguiment d'aquestes rieres desbordades. I per desgràcia doncs, també vam haver d'anar a bombers, van haver de fer el rescat d'una persona que havia atravessat una riera per la zona de Palau-sator i que van fer la recerca i per desgràcia doncs la van trobar a bord dins del cotxe.
Davant aquest tipus de fenòmens, quines feines desenvolupeu des de Protecció Civil? Perquè entenc que el ventall és força ampli en aquest sentit, no?
Des de Protecció Civil el que fem quan tenim un temporal d'aquest és activar els protocols interns, és a dir, ja siguin ventades, inundacions o altres riscos, doncs el que fem és que el Servei Meteorològic de Catalunya avisa el CECAT, que és el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que és el que activa els protocols, fa els avisos, ja sigui autoritats municipals o supramunicipals o també de la Generalitat, i també avisa els cossos d'emergència perquè estiguin preparats pel temporal que hagi de venir. Després, un cop activat el pla d'emergència, doncs el que fem és reuneix el comitè tècnic, que el comitè tècnic són experts en el risc. Per exemple, en aquest comitè tècnic hi ha experts del Servei Meteorològic de Catalunya, si fos inundacions hi hauria l'ACA com a responsable hidràulica, hi ha els cossos d'emergència i altres ens. I aquí prenen aquestes decisions que a vegades doncs, són decisions que fan que s'hagi de fer aquesta alerta de protecció civil a la població. Després, un cop entren ja les incidències al 112, el que fem és doncs, coordinar-nos els operatius per poder donar solució a totes aquestes incidències de manera coordinada, perquè a vegades les incidències no es soluciona directament amb bombers, sinó que s'han de fer coordinadament potser amb gent, perquè potser hi ha alguna persona ferida, i per tant tot aquest protocol és el que estan escrits en aquests plans de protecció civil de la Generalitat.
Quan parlem de plans, parlem per exemple de l'Inuncat, el Vencat, el Neucat, entenc que tot això són els plans pel qual us regiu des de Protecció Civil i entenc que cada pla té els seus protocols, no?, d'actuació.
Correcte, cada pla fa que s'hagi d'activar d'una manera o una altra. Quan són plans d'aquests de riscos naturals que són previsibles, doncs tot comença a través del Servei Meteorològic, ja sigui per nevades, sigui per ventades, per inundacions, doncs sempre tenim la previsió del Servei Meteorològic que ens indica doncs, quin fenomen ha de venir i quan aquests avisos del Servei Meteorològic arriben al CECAT, doncs el CECAT activa els protocols i fins que s'ha d'activar un pla de protecció civil. I dintre dels plans de protecció civil està descrit com ens hem de coordinar, ja sigui a nivell operatiu i autoritats, per poder donar resposta a l'emergència que s'estigui desenvolupant.
I suposo que aquests plans també contemplen, no?, a vegades quan, sobretot des de xarxes socials, que és una eina força útil en aquest sentit, es donen consells de prevenció, no?, i de protecció a les persones, que a vegades costa, no?, fer arribar aquesta informació. Entenc que aquests plans també contemplen això, no?, que hi hagi consells específics per a les persones, i no sé si en el cas de ventades o d'inundacions hi ha consells específics perquè aquestes persones, aquesta població civil, no es posin en risc.
Correcte. Des de Protecció Civil sempre fem molt d'èmfasi en aquest tema dels consells d'autoprotecció, que en diem, que els tenim publicats a la pàgina web i que també en fan esment els plans de Protecció Civil. Per nosaltres és molt important, doncs, primer, que informar la població perquè sàpiguen, doncs, de quin és l'episodi que es pot produir. Però també és molt important que la gent tingui, doncs, aquests coneixements d'autoprotecció per poder tenir reaccionar d'una manera correcta. Per exemple, doncs, en cas de ventades, doncs, el que cal vigilar sobretot és amb el mobiliari urbà, tot el que sigui, doncs, contenidors de brossa o l'arbrat, o que hi hagi a les zones urbanes, més que res perquè, doncs, amb el vent poden fer caure o fer moure aquests arbres o contenidors. Després també evitar, doncs, anar als parcs, jardins, zones boscoses que són zones arbrades pel mateix motiu, doncs, que ens hem trobat en aquests episodis és que han caigut bastants arbres i per tant podrien fer mal a algunes persones. I si vius en una zona amb costa, doncs també el fet de tenir aquestes ventades genera moltes vegades grans onades i, clar, cal allunyar-se dels espigons, escolleres i passejos marítims.
A part de tot això, també tenim aquesta nova eina, no?, que és l'ES Alert. Com funciona? És a dir, quan s'activa aquesta eina, com s'ha d'activar i quin suport o quina mena d'avantatges dona a l'hora d'estar previnguts davant un episodi de, per exemple, fortes ventades o de possibles inundacions. Com funciona això i per què cal evitar allò, estar desinformat quan són aquest tipus d'alarma, no? Perquè a vegades potser la sensació general de la població és que s'activa quan no hi ha episodis tan forts. En aquest cas, com funciona aquesta eina?
Aquesta eina és una eina que vam desenvolupar a partir de l'any 2023, per tant és una eina que té pocs anys de recorregut, però que hem vist que en aquests anys, doncs, l'ús que hem fet és més intens, perquè creiem que és una eina molt bona per avisar la població d'una manera immediata. És a dir, aquesta eina el que fa és que des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, doncs el que fa és enviar un escrit, que s'envia en català, castellà i anglès, i s'envia en una zona determinada, perquè el programa et determina quina zona ho podem enviar. Per exemple, en el cas de les ventades últimes que es va enviar a l'Alt i al Baix Empordà, doncs vam agafar tota la comarca de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, i es va enviar a les antenes de telefonia mòbil que hi havia en aquest territori. Després, un cop aquestes antenes de telefonia mòbil reben aquest missatge, ho fan arribar als mòbils de qui donen cobertura. Uh-huh. I, per tant, ho rebem en el mòbil totes aquelles persones, doncs, que tenen aquella cobertura en aquella zona. Això és una cosa important, dir que, és a dir, nosaltres no tenim el telèfon de la gent, senzillament és una telefònica, és un sistema de missatges que s'envia a les antenes, i, per exemple, una persona estrangera que tingui cobertura també rebria el missatge, com a mínim, en anglès. Per tant, és una manera d'arribar molt fàcilment a la població per donar unes instruccions d'autoprotecció perquè puguin reaccionar d'una manera correcta davant de l'emergència.
Esclar, davant de tot això, davant de totes aquestes eines, com ens espera l'any? És a dir, entenc que hem de seguir buscant aquesta autoprotecció de la població davant aquests fenòmens que potser passaran de manera més habitual, no?, en els propers anys.
L'experiència demostra que sí. Pel que portem d'aquest any, doncs portem bastantes activacions de ventades i d'inundacions, i per tant és probable, doncs, que un dels efectes del canvi climàtic, doncs, fa que hàgim de fer més avisos durant l'any. Veurem aquest estiu, també aquest estiu ara vindrà l'època d'incendis forestals, i també hi haurà ventades, i quan es combinen les dues coses es creen aquests incendis una mica més grans i que, per tant, porten més afectació a la població. Per tant, bueno, veurem, però sí, sí, creiem que Protecció Civil estarem atents a tots els episodis que vagin ocorrent.
Doncs estarem nosaltres també molt pendents de totes aquestes actuacions, de tots aquests serveis. Hem parlat amb el responsable de Protecció Civil a Girona, Albert Parramon. Moltes gràcies per ser aquí al Supermatí i que vagi molt bé aquest dimarts. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, també.
Que vagi bé.
Adéu.
I quan falten pocs segons per arribar a 9:15 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè, com explicàvem al principi de l'informatiu, l'aeroport de Girona ha tancat el primer trimestre del 2026 amb 140.732 passatgers. La xifra suposa un increment del 4% respecte al mateix període del 2025. Durant el mes de març, la terminal de Vilobí d'Onyar va registrar 64.259 passatgers, un 11% més que el mes de març de l'any anterior. Pel que fa als moviments, les operacions a l'aeroport han augmentat significativament entre el gener i el març. Han fet 4.490 vols, és a dir, un 14% més que en el mateix període del 2025. Dels més de 64.000 passatgers que van arribar a un marxat des de l'aeroport de Girona el mes de març, la majoria van fer-ho amb destí o origen a Brussel·les, en concret a l'aeroport de Charleroi, on opera Ryanair. Per darrere hi ha els que van venir o anar a l'aeròdrom alemany de Wizz, seguit de Pisa, Itàlia, Bucarest, Romania i Carluxe, a la zona de la Selva Negra Alemanya. Per nacionalitat, els passatgers més habituals de l'aeroport gironí han estat els alemanys, també hi ha els anglesos i també hi ha els belgues, els italians, els polonesos i els romanesos. El gran gruix de passatgers que s'han mogut per la instal·lació gironina ho han fet amb la companyia que des de fa temps opera majoritàriament a Girona, que és Ryanair. De fet, dels 140.742 passatgers que han aterrat o s'han enlairat des de l'aeroport de Vilobí d'ençà que va començar l'any, més del 95% ho han fet amb la companyia irlandesa. En concret, Ryanair ha transportat 136.196 persones des de principis d'any. Molt lluny se situa la segona, Air Nostrum, que no arriba al miler de passatgers. Cal tenir en compte, però, que la companyia espanyola de transport regional va anunciar que a partir del 2 de juliol i fins al 31 d'agost operarà el Girona-Palma, en el qual oferirà 62 vols i més de 2.000 places. En aquest mateix sentit, els aeroports als quals s'ha fet més operacions al llarg dels tres primers mesos de l'any, de les 1.547 operacions que s'han fet, Brussel·les ha estat l'aeròdrom d'origen o destí dels avions que operaven a Girona en 136 ocasions. Per darrere se situa Pisa, Wizz i també Londres-Stansted, Bucarest i Carluxe, i més lluny se situen Manchester, Eindhoven, Sarajevo o Benimellal. I nosaltres canviem de tema perquè la Bisbal d'Empordà impulsa un programa internacional de residències de ceràmica contemporània. La iniciativa neix de la col·laboració entre el Terracota Museu, el Centre de Creació Bravars i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, que uneixen recursos i coneixement per desenvolupar aquest projecte, Joan.
L'objectiu és fomentar la creació contemporània i situar el municipi com un referent en ceràmica artística, tant a escala nacional com internacional. El programa preveu acollir artistes en residència que treballaran en espais equipats amb maquinària especialitzada amb el suport dels ceramistes locals. A més, cada residència inclourà activitats obertes al públic, com tallers, xerrades i jornades de portes obertes amb la voluntat d'apropar la creació artística a la ciutadania. Com a retorn, els artistes cediran una obra al Terracota Museu, que passarà a formar part de la seva col·lecció de ceràmica contemporània. La primera residència comptarà amb l'artista Ada Bunbi Gadebo, que desenvoluparà el seu projecte durant diversos mesos i presentarà el resultat en el marc d'una bienal prevista per la tardor. Amb aquesta iniciativa, el municipi fa un pas endavant en la seva projecció artística i cultural i consolida el vincle entre tradició ceramista i creació contemporània.
I Sos Costa Brava ha denunciat que la nova versió de la cartografia de fanerògames marines FANCAT suposa un pas enrere en la protecció dels ecosistemes del litoral. L'entitat alerta que aquesta actualització arriba just després de l'aprovació del Reial Decret 191-2026, que precisament reforça la protecció d'aquests hàbitats, com la Posidònia oceànica. Segons expliquen, aquesta cartografia havia estat una eina clau en els darrers estius per identificar les praderies marines i evitar l'impacte del fondeig d'embarcacions. No obstant, la comparativa entre la versió antiga i l'actual mostra canvis significatius que, segons SOS Costa Brava, redueixen l'eficàcia protectora. Un dels principals problemes detectats és la desaparició de petites clapes i relictes de Posidònia en els mapes. Tot i no apareixen cartografiades, aquestes zones continuen existint i poden ser essencials per la regeneració de les praderies. L'entitat recorda que no detectar-les no vol dir que no hi siguin. També critiquen l'eliminació de les anomenades zones de envolvent, que ampliaven el perímetre de protecció i tenien també en compte l'impacte acumulat de dècades d'activitat humana. Amb el nou model més descriptiu es deixa de banda el principi de precaució i la dinàmica ecològica dels hàbitats. Segons SOS Costa Brava, aquesta nova cartografia més fragmentada pot permetre que milers d'embarcacions fondegin en zones sensibles o molt a prop de praderies. L'entitat també alerta que aquesta redefinició dificulta les tasques de vigilància i sanció, ja que complica de mostrar si una embarcació està afectant directament aquests ecosistemes. Davant aquesta situació, SOS Costa Brava reclama una revisió immediata d'aquesta cartografia i entre les mesures proposades hi ha recuperar aquest principi de precaució, reincorporar les zones d'envolvent, protegir també explícitament les clapes de Posidònia i reforçar els mecanismes de control i sanció. I parlem de cuina, perquè la cuina de l'Empordanet presenta la guia 2026 reforçant la promoció de la gastronomia local. La publicació recull una dotzena de restaurants i posa en valor el producte de proximitat, la temporada i també la identitat empordanès, amb l'objectiu de reforçar aquest turisme gastronòmic, Joan.
La presentació de la guia s'ha dut a terme al restaurant Ses Vinyes de Begur en un acte amb professionals del sector, representants institucionals i premsa especialitzada, que serveix com a punt de trobada del món gastronòmic. El col·lectiu destaca que la guia és una eina útil per explicar el projecte als visitants i donar visibilitat als establiments, especialment en format paper. Això explica el president de la cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo.
Bueno, jo crec que estem fent una aposta molt... Sempre s'ha fet una aposta molt forta, tant per la pagesia, per exemple, o per la vinya, o per la pesca, de lo que tenim aquí al nostre voltant, no? Hem fet sempre la defensa de molt de producte de territori o campanyes que eren per mirar de potenciar productes que estaven oblidats. A partir d'aquí, clar, nosaltres jo crec que fem un pinzell de lo que és allò d'on nosaltres vivim, no?
A més, Fajardo afegeix que els restauradors han volgut reivindicar aquest any el paper del servei de sala, que consideren clau per a l'experiència del client i que sovint ha tingut poca visibilitat dins del sector.
Simplement mirar d'enfocar bastant de... explicar molt el que és el professional de sala, sobretot defensar-los i que tinguin molta visibilitat, cosa que no havíem aconseguit mai, fer la foto amb tants en una foto, perquè sempre coincidir amb dates sempre és complicat, però sí que donar la importància de que a les nostres cases no donem la importància només el que seria la zona de menjar, si també tenim ganes de que la gent ens premi pel servei que donem en el nostre comensal, no? I amb això jo crec que seria una de les coses més a destacar.
Pel que fa a l'activitat del sector, valora positivament la campanya de Setmana Santa amb una alta ocupació durant els dies centrals, tot i una menor afluència a l'inici de la setmana. Els professionals també apunten que el bon temps és determinant i confien en una bona temporada d'estiu amb una elevada arribada de visitants. Malgrat això, el sector afronta reptes importants com la manca de personal i la dificultat per fer atractiva la professió, especialment entre els joves.
I ecologistes i veïns simulen un mar ple de peixos i aus mortes com a protesta en contra del Parc Eòlic Marí de Roses. Vestits de negre han escenificat la mort de peixos i aus per simbolitzar l'impacte que asseguren tindrà el projecte sobre la biodiversitat. La zona del Golf de Roses és l'únic punt de Catalunya on l'Estat ha autoritzat la possible instal·lació d'aquests parcs eòlics marins, Joan.
La performance s'ha desenvolupat en tres actes per escenificar de manera simbòlica els impactes que els opositors atribueixen al projecte. En una primera part, ambientada en música de Vivaldi, diversos participants han aparegut a la plaça de la Sardana amb globus que representaven peixos i aus marines, evocant la rica biodiversitat al Golf de Roses. Tot seguit amb la sardana a l'Empordà, dues corrues de persones han entrat en escena per simbolitzar la població local. Finalment, amb la banda sonora de la Guerra de les Galàxies, un molí eòlic muntat sobre una plataforma amb roses ha avançat cap als participants i, en apropar-s'hi, tant els animals com els veïns han caigut a terra, escenificant la mort de la biodiversitat i la pèrdua de la qualitat de vida. Des de la plataforma alerten que els impactes ambientals serien enormes i denuncien que el projecte suposaria industrialitzar un sector marí. En aquest sentit, recorden que un dels projectes representats a la zona de Roses, el Tramuntana, plantejava una producció energètica equiparable a la d'una central nuclear, fet que, asseguren, evidencia la magnitud de la intervenció.
Sí, els impactes ambientals d'aquest projecte són enormes. De fet, és industrialitzar el sector, un sector marí. El primer projecte que va sortir, que es deia Tramuntana, generava energia com una central nuclear, perquè ens veiem l'abast de l'envergadura d'aquest projecte. No estem parlant de quatre aerogeneradors flotants. Cal fer un cable d'alta tensió soterrani per al mar. Cal fer tot, hi haurà tot una erosió del sòl marí, perquè malgrat els aerogeneradors són flotants, hi van unes cadenes que arrossegaran contínuament al fons marí.
La plataforma aposta per un model energètic alternatiu, basat en la generació distribuïda i les comunitats energètiques, i que prioritzi espais ja antropitzats i degradats. En aquest sentit, ha destacat que diversos ajuntaments de l'Empordà també s'han posicionat en contra del projecte i que l'oposició també inclou col·lectius com entitats socials, ecologistes i agràries. L'Estat va aprovar a principis del 2023 els POEM, que inclouen el Golf de Roses com a únic punt de Catalunya on es podran instal·lar parcs eòlics marins. La zona té una superfície de 250 km quadrats i ha de tenir una distància mínima de la costa de 12 km. Posteriorment, la Generalitat de Catalunya hi va impulsar el PlemCat com a prova pilot amb tres aerogeneradors flotants, que ha de servir per testar la tecnologia abans no s'acabin implantant parcs eòlics comercials de forma definitiva. Tot i els tràmits iniciats, cap dels projectes s'ha materialitzat encara.
I l'Ajuntament de Begur ha iniciat la campanya Begur és Acció, una proposta que busca posar en valor el teixit empresarial del municipi a través de continguts audiovisuals. La iniciativa inclou la producció de 41 vídeos dedicats a empreses ubicades als polígons de la Riera d'Esclanyà i les Arenes. Els vídeos es publicaran a les xarxes socials municipals amb la voluntat de fer més accessible i propera aquesta activitat econòmica local.
A través d'aquest format es vol mostrar la diversitat empresarial existent, des d'oficis tradicionals fins a negocis amb un alt component tecnològic. El regidor de promoció econòmica, Andreu Penyalvé, ha assenyalat que aquesta acció permet visualitzar el talent empresarial del municipi i reconèixer la tasca de moltes empreses que habitualment no tenen visibilitat. També ha destacat la importància d'utilitzar canals digitals per arribar a nous públics. La difusió dels continguts comença aquest dilluns, ahir, 13 d'abril. La campanya compta amb el suport de la Diputació de Girona en el marc de les línies d'ajut de la promoció econòmica local.
I els locals socials de Palafrugell impulsen una nova programació d'activitats setmanals amb l'objectiu de reforçar la convivència i el benestar als barris del municipi. La proposta inclou un espai de trobada sota el nom Ens trobem per fer el cafè i es tracta d'una activitat oberta a majors d'edat que volen afavorir la relació entre els veïns. Ferran.
Les sessions es fan cada setmana als quatre locals socials. Dilluns al matí al Mas Mascort, dimarts al matí a la Punxa, dimecres a la tarda al Carrer Ample i dijous a la tarda a la Sauleda. Ho explica Paula Barrera, una de les dinamitzadores dels barris.
Fer aquesta xarxa veïnal, conèixer-se entre els veïns del mateix barri, és a partir de 18 anys fins l'edat que sigui, és obert a tothom. I està pensat per això, per passar una estoneta, és una hora, per parlar sobre la vida, compartir aquestes estones, jugar a jocs de taula també, que tenim jocs de taula per compartir aquests espais, és això. I oferim cafè, una infusió, te, unes magdalenes, unes pastes, cadascú que pot portar el seu berenar també.
La programació també incorpora activitats de moviment adreçades principalment a persones majors de 65 anys. S'hi ofereixen sessions de ioga amb cadira els dilluns al Mas Mascort i els dijous a la Sauleda, i pilates amb cadira els dimarts a la Punxa i els dimecres al Carrer Ample. Cal inscriure's abans.
També poden venir altres persones que tinguin menys edat, que potser tinguin alguna dificultat o mobilitat reduïda, també es poden apuntar. En aquestes sí que és important inscriure's perquè hi ha places limitades per l'aforament.
A més, cada tarda es pot jugar jocs de taula als locals socials pensats especialment per a famílies amb infants. També s'ha posat en marxa un taller de treballs manual setmanal a la Sauleda amb grups diferenciats per edats. La nova programació es completa amb un taller puntual d'iniciació a la costura al local del Mas Mascort, que ja ha exhaurit les places disponibles. A part, altres àrees municipals hi organitzen activitats, així com propostes puntuals organitzades pel treball als barris. Les activitats són gratuïtes i volen promoure hàbits saludables i enfortir els vincles socials entre la ciutadania. Per a més informació, es pot anar als locals socials dels barris. Obren dilluns al Mas Mascort, dimarts a la Punxa, dimecres al carrer Ample i dijous a la Sauleda, al matí de 9 a 1 i a les tardes de 3 a 7. També es pot trucar o enviar un WhatsApp.
I Platja d'Aro acull un concert solidari de gospel per donar suport a la Fundació Sergi. La Sala Polivalent acollirà el 19 d'abril Gospel per Sergi, un concert amb més de 70 cantaires per recaptar fons per a projectes socials. La iniciativa vol impulsar la inclusió i l'accés a l'habitatge amb la participació del Cor Gospel Girona i el Cor Gospel d'Aro, Joan.
L'actuació oferirà un repertori de gospel tradicional i contemporani amb una posada en escena de gran format. Més de 70 cantaires pujaran a l'escenari acompanyats per Francesc Mora al piano, Raúl Pérez a la bateria i Lluís Rodríguez al baix, sota la direcció de Xavier Tió. La jornada també comptarà amb la participació del Cor Gospel d'Aro. Gospel per Sergi es va posar en marxa el 2024 amb un doble objectiu: donar visibilitat a la tasca de la Fundació als municipis on treballa i, alhora, recaptar recursos per continuar desenvolupant projectes socials. L'entitat treballa per acompanyar persones en situació de vulnerabilitat i fomentar així una societat més inclusiva. Les entrades es poden adquirir a través del web de la Fundació Sergi per un preu de 15 euros, mentre que el mateix dia del concert també es podran comprar en taquilla per 20 euros. A més, s'ha habilitat una reentrada solidària de 50 euros per a aquelles persones que vulguin fer una aportació més gran. L'activitat compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. A nivell local, la Fundació Sergi treballa al municipi des del 2018 amb programes d'acollida i convivència intercultural. Des del 2024 també ha reforçat el suport a famílies en risc de perdre l'habitatge habitual amb assessorament tècnic i jurídic. Amb 45 anys de trajectòria, la Fundació Sergi desenvolupa acció social a les comarques gironines, atenent col·lectius en situació de vulnerabilitat com infants, joves, famílies amb dificultats econòmiques o persones grans. Només l'any 2024 van atendre més de 7.200 persones en 48 municipis.
I la Biblioteca de Palamós posa en marxa una nova edició del curs per protegir-se en el món digital. Es tracta d'una formació gratuïta enmarcada dins del Pla de Xoc contra la Bretxa Digital i que forma part del programa Més Digitals impulsat per la Generalitat. En aquesta edició, una quinzena de persones s'han inscrit per participar en les 6 sessions previstes.
El curs, que s'allargarà fins al 4 de maig, es celebra els dilluns i divendres en horari de matí d'11 a 2:15 del migdia. Les sessions són conduïdes per un tècnic de Nascor Formación i tenen com a objectiu millorar les competències digitals de la ciutadania, especialment pel que fa a l'ús quotidià de dispositius mòbils i internet. Entre els continguts del taller s'hi treballa la navegació per la xarxa, la realització de compres en línia i la detecció de possibles estafes. També es posa especial èmfasi en la seguretat digital, en conceptes clau com les contrasenyes segures, el doble factor d'autenticació, les connexions wifi o la gestió de còpies de seguretat. El programa Més Digitals continua així el seu desplegament a la Biblioteca Municipal de Palamós després d'una primera formació iniciada al març. Ja de cara al maig, està prevista una nova edició del curs sota el títol Consum saludable en el món digital, que tornarà a oferir eines pràctiques per fer un ús responsable de la tecnologia. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a la mateixa biblioteca o bé al telèfon 972 600 708 o al correu biblioteca@palamos.cat.
I la Fundació Josep Pla ha impulsat la comunitat planiana, un nou model de participació cultural que vol donar suport i mantenir viu el llegat de l'escriptor Josep Pla. La iniciativa es va presentar com una adhesió a un projecte cultural amb l'objectiu de reforçar la difusió de la seva obra i ampliar també el nombre de lectors i admiradors.
Els membres de la comunitat planiana tindran accés a un conjunt d'avantatges culturals. Entre aquests, se destaca la invitació a una jornada anual exclusiva pensada com una trobada només per participants. També s'inclouen dues entrades gratuïtes per la ruta Josep Pla, amb la possibilitat de triar entre els diferents itineraris literaris, així com entrada lliure a les exposicions de la Fundació per al membre i un acompanyant. A més, els integrants tindran preus especials en totes les rutes i visites guiades, amb accés preferent a les activitats que organitza la Fundació al llarg de l'any. La proposta incorpora també accés prioritari a la biblioteca i al centre de documentació amb consulta del fons dedicat a l'autor, així com informació avançada sobre actes, presentacions i inauguracions. També inclourà l'enviament gratuït de catàlegs i publicacions, descomptes a l'aula de lletres i a la botiga de la Fundació. La quota anual serà de 50 euros i la Fundació defensa que aquesta comunitat vol reforçar el vincle entre lectors i el llegat cultural de Josep Pla.
I com sempre, abans d'acabar el supermatí del dimarts, hem d'anar fins a la llibreria Cucut de Torroella de Montgrí per parlar amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, Maria Teresa.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Doncs per aquí molt bé, eh? Començant el dimarts amb molta energia, després de la tornada del sol, aquest bon temps, que a més fa molta primavera, allò... A mi em desperta, a mi em desperta. No sé com aneu per aquí per Torroella.
Estupendo. Ara ja preparant el Sant Jordi d'una manera compulsiva, perquè clar, és de la manera que anem, però bé, molt bé, molt bé.
I no, no sé si allò, en aquesta prèvia, allò que aquestes setmanes prèvies de Sant Jordi surten moltes novetats, surten moltes coses, però no sé de què parlarem avui.
Nosaltres ara parlarem d'un llibre de l'editorial Periscopi que vaig llegir aquest cap de setmana passat, que es diu Un assumpte familiar, i bé, com que ens ha agradat molt i és un llibre molt familiar, però que compara dues èpoques molt importants, és el que volem parlar. En surten encara, la veritat és que et diré que fins i tot estem mal educat que en aquest moment surtin novetats, sobretot en el panorama català. Qualsevol editorial o distribuïdora que ens enviï llibres novetat ara, ja
és de mal educat.
De fet, en el moment que entrem al mes d'abril, i ho dic, ojalà això es fes allò que se n'enterés tothom, sí, ho considerem de molt mal gust. I a més és un error gravíssim, perquè encara que en parlin a premsa, no té vida, no té recorregut,
no,
aquest llibre no l'ha pogut llegir prou gent, les recomanacions no són reals, vull dir, només són les que diu el mateix editor o la premsa. Per tant, vull dir, ningú pot dir que l'ha llegit, bueno, molt poca gent, a vegades sí, també tenim galerades, però de tota manera t'he de dir que els llibres que es venguin bé o que els llibreters vulguem conèixer per Sant Jordi, màxim, primera setmana de març. Vull dir, tot el que ve més tard ja és precipitat.
És,
i no parlem de l'abril.
Sí, no. Jo és el que penso, eh? Jo per llegir-me un llibre bé, allò necessito, depèn de la llargada del llibre, una o dues setmanes ara, i això que llegeixo lent, eh? Per tant, vull dir, vosaltres els llibreters que aneu força ràpid, doncs clar, i amb totes les novetats que us arriben...
També t'he de dir que ara, vull dir, amb els algoritmes, amb la gent que els recomana per xarxes, amb els Instagram, vull dir, tot això, no podem fer cas de res, o sigui, no. El perfil de les persones que el llegeixen poden ser molt diferents de nosaltres, vull dir, ens surt quan busquem qualsevol cosa de llibres, ens surt el que fa més fressa, el que se n'ha parlat més, que no necessàriament
és
el que pot que t'agradar, saps? I això, quan ja fa una mica que ha sortit, vull dir, no parlem, ja et dic, de llibres que encara no, pràcticament no han sortit de la casa, vull dir... De fet, Sant Jordi ja és un despropòsit des de fa molt de temps, vull dir que això ja els llibreters l'estem patint, no hi ha ningú que el gaudeixi, i vull dir, i no té... Ara per ara no sembla que s'hagi de corregir, o sigui, cada any ho veiem pitjor, o sigui, que ja ha arribat un punt que tirem la tovallola, agafem els que creiem que hem llegit que ens agraden i després els que surten, doncs mira, que n'enviïn un parell per que ens pugui demanar la gent, i al final si hem de dir que no ho tenim, hem de dir que no ho tenim i llestos, vull dir, no, a les llibreries no hi cap tot, vull dir...
I jo he de dir una cosa, que Sant Jordi i el Dia del Llibre va més enllà del mateix Sant Jordi i el Dia del Llibre, és a dir, les llibreries, els llibreters hi són sempre, i per a tots aquells que ens escolteu, doncs més enllà de totes aquestes dates assenyalades, es pot anar a la llibreria, es pot buscar un bon llibre i fins i tot gaudir-lo més, eh? Jo, fa uns anys enrere m'he tornat una mica, digue-li allò, Grinch de Sant Jordi, sí. I prefereixo anar potser la setmana abans o la setmana després i mirar tranquil·lament, perquè és que no...
Pots estar segura quan certes molt més, perquè mira, et diré una cosa, el mes de maig i juny són desastrosos per les llibreries, i no tant perquè la gent tingui llibre, sinó perquè no es pot llegir el que té. O sigui, s'equivoca tant la gent comprant el llibre de Sant Jordi a partir d'algú que ha sentit a dir o de les campanes que ha sentit tocar, és tan inadequat a vegades, per ells, eh? No vull dir que sigui un llibre equivocat. No, jo no en... critico cap de llibre, de Montguard, vull dir, això no em toca ni em correspon, cada llibre té el seu lector, però no tots els llibres són adequats per tot tipus de lector. Mm-hmm. Llavors, si surts o agafes el que tens a davant o el que tens a morro, perquè totes les parades seran iguales, i el que veus més sovint i tal, no necessàriament és el que va adreçat a tu. Mm-hmm. Per tant, el dia Sant Jordi no es pot perdre amb els llibreters, també és una trastada que ens vingui algú i em digui ara recomana'm un per aquest, i vinc a personalitzar i
cada
tens
llibre,
una persona que estàs mitja hora per despatxar-la. Això ens és impossible el dia 23,
saps?
Llavors, bé, això, si s'ha de fer això, s'ha de venir una mica abans.
Correcte.
I a més segur que ens ho peguen, clar.
Mm-hmm.
Doncs bé, avui, sí, abans que ens passi l'estona, si vols, volia parlar d'un llibre que m'ha agradat molt, és d'un autor irlandesa que ara està vivint a Anglaterra, es diu Claire Lynch, ella va néixer l'any 81 a Irlanda, és una dona casada amb una altra dona, tenen tres filles adoptades o potser biològiques d'una d'elles, això és una cosa que han aconseguit esbrinar. Sé que té un assaig sobre aquesta aventura de formar una família i de la fertilitat i de les dificultats a l'hora d'adoptar, però no sé exactament, això no us ho puc dir. El sí que us puc dir és que ha fet una novel·la, la seva primera novel·la està editada en català amb l'editorial Periscopi, i és una història en la qual sobretot ens hem de fixar amb el canvi d'actitud que hi ha hagut des de l'any... ella posa 40 anys, l'any 1982 i l'any 2022. L'any 1982 els nostres protagonistes són un matrimoni molt jove, que tenen una nena petita, 2-3 anys, i ella estan viuen una vida normal, quotidiana, sense sorpreses, però de sobte en el poble s'hi trasllada una noia extrovertida, divertida, molt simpàtica, i les dues dones, la dona del matrimoni que estem parlant i aquesta noia, es fan amigues i de l'amistat en surt l'amor. Un amor que és preciós, molt ben explicat, molt natural, evidentment, i això provoca el trencament del matrimoni, està clar, i com els jutges, els advocats, l'assistent socials, tot el col·lectiu, tota la societat, diguem, d'alguna manera pren la decisió o decideix què s'ha de fer més enllà del que voldria el marit. O sigui, ell arriba a un punt que es deixa portar pel que li diuen i en definitiva això acaba amb un tractament, amb un trencament absolut, i la mare d'aquesta nena fins i tot ha de marxar del poble i no veu mai més la seva filla.
En contraposició amb el 2022, eh?
En el 22, llavors veiem els capítols del 22 en els quals en el marit se li diagnostica un càncer lent però mortal, li donen 2-3 anys de vida, i en aquest temps ell comença a fer endreça. Amb la filla han tingut una relació perfecta, de respecte, d'estimació, o sigui, no han tallat mai, han tingut unes bones converses, tenen una relació boníssima. La filla no té cap dubte de que el seu pare és un home recte, un home que ha fet el que havia de fer tota la seva vida. No s'ha plantejat perquè la mare la va deixar, tampoc no l'ha trobat a faltar especialment, però en el moment en què aquest home li diu mira, ajuda'm, vine de tant en tant, que irem decidint què vols guardar de tota la paperassa que jo tinc, els teus llibres d'escola, els teus treballs, joguets, i anem fent una tria perquè jo tinc 2-3 anys i no et puc deixar aquest merder en la casa.
Recordem el títol aquí... ràpid, Maria Teresa,
sí,
perquè avui...
Sí, s'acaba el temps, eh? Sí. Doncs vinga. Claire Lynch, l'autora, un assumpte familiar, crec que en castellà un assumpte de família, que també està a castellà, i l'editorial és Periscopi, una novel·la extraordinària, molt àgil de llegir, amb frases precioses i parlant de, bueno, sobretot del que era o dels canvis socials que afortunadament hi comencen a haver amb els diferents amors, les diferents famílies, els diferents estils d'estimació que podem tenir en aquests moments.
Doncs ens ho apuntem, Maria Teresa, moltes gràcies i ens tornem a retrobar la setmana que ve, que vagi molt bé.
Que vagi bé vosaltres, adéu-siau, bon dia. Adéu.
I nosaltres ens acomiadem aquí d'aquest supermatí que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Adeu, adeu i bon dimarts.